a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 38 minuts. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quan es traurà el celo dels ascensors? Va, anem pel més immediat, que ens comentaven les tertulianes aquest matí.
Doncs ja, o sigui, és que s'estan acabant les obres dels ascensors ja, i per tant, a nosaltres van dir que durant aquesta setmana ja els començarien a posar en marxa. Entenc que els han d'aprovar, que funcioni tot bé, o sigui que això ja... Queden pocs dies ja, per fi.
Doncs vinga, primera que sembla ja més o menys resolta, perquè això dels ascensors també ha estat llarg.
Molt, molt llarg i molt complicat. Jo sempre ho he dit, que jo penso que allà s'hauria de buscar una solució diferent, que no sigui mecànica, com les escales o els ascensors, perquè porten molts problemes. El que sí que hem fet és que tant escales com ara ascensors s'han canviat i s'han posat sistemes perquè no es parin tant, perquè no s'espatllin tant i perquè a la que s'espatllin sigui més ràpida la solució, que penso que era un dels problemes que hi havia. No?
O sigui que probablement abans de final de mes els ascensors ja estaran operatius.
Sí.
Vinga, que tenim una bateria de preguntes. Una que ens apunta ja de cara Setmana Santa, temporada turística, restriccions d'aigua, platges. Suposo que sobre la taula de més d'un deu haver com es podrà gestionar aquest inici de temporada amb aquestes restriccions tan evidents que hi ha en el consum de l'aigua.
Sí, és evident que l'aigua és un problema i serà un problema els propers anys per Sitges i per tots, no? Pel món en general. Per tant, aquestes restriccions no es quedaran segur només en aquesta temporada, sinó que és una cosa, no?, que ja es veu a llarg termini. Per tant, evidentment que tindrem restriccions a les dutxes, als rentapeus, per tant, a les fonts. Per una altra banda, tenim aquesta setmana, justament, hi havia la bona notícia de que han donat ja les autoritzacions de les platges. Sí. Per primer cop es dona molt de temps, que entenc que també és resultat del canvi que hem fet amb les concessions, perquè s'han reduït, i tal com sempre ens deia la Generalitat, el fet de que hi havia tanta ocupació a les platges feia que les autoritzacions arribessin molt tard, ara han arribat i, per tant, els xiringuitos o les guinguetes, digueu-li com vulgueu, ja poden posar-se quan vulguin a partir d'ara. I això és una molt bona notícia, perquè amb aquest temps que fa es podran posar quan vulguin. Ara, és evident que el problema que tindrem aquest estiu segur serà l'aigua.
És a dir, que probablement ni rentapeus ni dutxes a les platges?
Exacte, de moment no, de moment és que ho tenim prohibit. Igual que no podem rentar els carrers, igual que les fonts, igual que el rec, estem limitats com amb el que ens ha dit la Generalitat, no? Amb l'alerta que tenim a Catalunya, tenim moltes limitacions ara.
I això pot afectar molt l'activitat hotelera? Ja no dic que l'hostaleria, perquè està en marxa d'una forma permanent, però tots aquells hotels que, evidentment, o tots aquells establiments cobriran de cara a Setmana Santa?
Sí, home, amb els hotels evidentment que els afectarà, igual que ens hauria d'afectar amb tots a casa nostra, però és evident que les restriccions d'aigua són un problema. Per això nosaltres, una de les peticions que hem fet amb això dels fons europeus, dels fons Next Generations, a través de turisme, ens hem presentat a unes ajudes d'aquestes europees que precisament, tot i que és en l'àmbit turístic, tenen la sostenibilitat com a motor, i si els donen és per això. I una de les coses que nosaltres demanem és precisament la reutilització d'aigua, no? Els sistemes aquests de reutilització d'aigua, per exemple, per regar els carrers amb aigua reutilitzada o per fer moltes altres coses amb aigua reutilitzada. I per això es necessiten força diners també. Per això nosaltres hem demanat tenim tot un programa turístic que inclou tots aquests aspectes mediambientals i que demanem aproximadament, em sembla que els fons són per aproximadament uns 6 milions d'euros.
No ens movem de les platges perquè heu llegit el comunicat de l'associació de Sitges Surf?
Sí.
Anem per parts, els oients ho han pogut escoltar aquest matí que ho comentàvem, hi ha prevista aquesta concentració el 25 de març, diuen la pròpia associació, per reivindicar el suport de l'administració local. Què ha passat aquí i què pot dir l'Ajuntament a l'entorn de l'activitat de Sitges Surf i si es pot veure compromesa de cara al futur, tal com estan les coses?
Bé, jo no, en el comunicat o en algunes coses que han dit penso que es barregen algunes coses. Primer de tot, les platges, com sempre han dit, la gestiona Costes, el Ministeri de Costes. No és un espai municipal en absolut, que he vist que en algun lloc es parla d'espais municipals. No, les platges les gestiona Costes. Nosaltres vam fer una concessió de les xiringuitos aquest any, que era l'activitat econòmica, i ara s'havia de fer el mateix amb els esports nàutics que es fan a les platges, perquè les platges, com he dit, són de Costes i s'ha de donar una concessió. I així ho hem fet. Hi ha sis opcions d'esports diferents, o sigui, en sis platges diferents, amb diferents modalitats, diguem.
Que va, perquè tothom ens entengui, alcaldessa, des d'això que sé, el parasailing de Terramar, fins a l'activitat de surf a la platja d'Aigüedols.
Exacte, o qualsevol altra activitat aquàtica que es faci a la platja i que sigui una activitat econòmica, perquè no deixen de ser que lloguen patins, que lloguen taules de surf, o que són activitats econòmiques que es fan a la platja, en l'àmbit esportiu també s'han de licitar.
Faig un apunt aquí. Aquí no s'hi contemplen els serveis de guingueta?
No.
Estem parlant d'activitat econòmica vinculada a l'esport.
Exacte, activitat econòmica vinculada a l'esport, exacte. I això també s'ha de licitar, evidentment. I el que s'ha fet ara, s'ha tret la licitació per 4 anys d'aquests 6 espais diferents de les platges. Què ha passat a Aigüedols? A Aigüedols, que hi ha el col·lectiu del surf, que fa molts anys que estan, que fan una tasca boníssima, que són els mateixos que porten a l'skatepark, ells han, paral·lelament, han demanat a Costes una concessió fixa per sempre. I molt bé, i l'estan treballant, i nosaltres els hem ajudat, nosaltres hem anat a la Generalitat, hem anat a Costes, hem dit, mira, aquesta gent, per què? Perquè ells doncs, ocupen més espai, perquè ells tenen contactes amb altres associacions, com per exemple Més que Surf, i fan altres activitats.
Entenc, de nou un matís, disculpeu-me, que això ha estat un procés paral·lel, o que és un procés paral·lel.
Sí,
per una banda hi ha la licitació d'aquest servei i, per una altra banda, la sol·licitud a Costes de poder estar permanentment allà.
Sí. Ells van demanar una concessió com la pot demanar tothom i com, en principi, Costes, el primer que va dir no, perquè no vol donar concessions fixes. Però nosaltres vam anar a Barcelona, vam dir, per favor, mireu que aquesta
concessió
gent...
Concessió per aquesta activitat esportiva.
Exacte, treballa amb entitats socials, que fa una feina molt bona. I nosaltres ens hem esforçat perquè els hi puguin donar una concessió.
Aleshores,
això, perquè, per una banda.
Perquè tothom també ens entengui. Si en aquest camí obtinguessin la concessió de Costes, no els caldria licitar.
No. És per aquest motiu que aquesta nova licitació, que és per 4 anys, només a Aigüedols la fem any a any. O sigui, ara es traurà una concessió per un any i l'any que ve es tornarà a prorrogar per un any més perquè pendents de per si els donen la concessió fixa. Això ho hem fet només pels d'Aigüedols. Vull dir que nosaltres ja hem fet el màxim que podem fer des de l'Ajuntament perquè sí continuï l'activitat del surf i perquè que ells puguin treballar. Què ha passat justament amb els del surf? Que ells van començar ocupant un espai i amb el temps n'han anat ocupant més. Bueno, normal, perquè en necessitaven més, no passa res. Però clar, ocupar més espai, Costes diu, doncs m'has de pagar més. I ara els ha sorprès que el cànon de Costes sigui molt elevat, però és que és el que era.
Aquest cànon l'havia assumit sempre l'Ajuntament?
No, aquest cànon ells havien assumit...
Perquè aquest cànon havia existit sempre, eh?
Sí, hi ha un cànon que sempre ha existit.
I que es paga d'acord amb la quantitat de superfície ocupada.
Exacte, i que ells han anat creixent, aquesta superfície. I no sé si va ser un dels últims anys, doncs que fins i tot van a Costes, els hi va fer una revisió, els hi va dir, escolta, m'esteu ocupant molt més del que esteu pagant.
D'acord, fins ara aquest cànon qui el pagava?
Aquest cànon...
Qui l'assumia?
Aquest cànon, que sàpiga jo, l'assumien ells. El que passa és que assumien una part molt més petita... tot i que ocupaven cada any més.
D'acord.
Però anaven pagant el que en un principi devien dir.
D'acord.
Ara no sé, fa quants anys devien dir, doncs mira, ocupo 100 metres quadrats i són 5.000 euros i ara ja n'estaven ocupant 300 o 400 gairebé i seguien pagant el mateix. I Costes va dir no. La diferència l'ha pagat l'Ajuntament molts anys, clar. Però ara és una nova concessió, ara ja és el que demanen. Ja els vam dir que això eren molts metres el que estan demanant. Per una altra banda, és veritat que nosaltres hem sumat un nou cànon, igual que les platges, que és el cànon de l'Ajuntament. Però aquest cànon és molt, molt menor, diguem, el de Costes, i és un cànon gairebé... perquè nosaltres calculem què ens costa el fet de tenir unes instal·lacions allà. I llavors nosaltres calculem, ara no ho sé, perquè no ho sé exactament, però és un tant per cent del que costa. O sigui, és un cànon molt baix, el de l'Ajuntament.
La pregunta seria, o la reflexió, entén l'alcaldessa que si el cànon de Costes puja perquè la superfície ocupada és més gran i s'hi afegeix aquest cànon de l'Ajuntament, la quantitat total a pagar és bastant inassumible per una associació que es mou en l'àmbit del voluntariat a l'hora de fer...
No, no, o sigui, aquí hi ha dues coses. Aquí hi ha el Sitges Surf Club,
sí,
que és, encara que sí, és una associació sense ànim de lucre, sí, però sí que fa, és una activitat econòmica. I no és, vull dir, ells allà tenen un sou també, vull dir, no és... I una altra cosa és l'entitat, més que surf, que aquests sí que són voluntaris, que actuen, que treballen amb ells amb moltes vegades, com poden treballar amb uns altres. Però el Sitges Surf Club és una associació que té una activitat econòmica. Vull dir, això sí que... Jo crec que, evidentment, que ja els hem dit que ens asseurem a parlar amb ells a través del regidor d'Esports, també li ha explicat, i el Guillem Escolar de Platges també, ens tornarem a asseure amb ells, podem tornar a mirar pel dret i pel revés. Jo penso que ells demanen molta ocupació. I clar, crec, si no vaig errada, que gairebé són 400 metres quadrats, 300 i escaig metres quadrats. Això és molta ocupació i costes cobra per lo que ocupis, i els és absolutament igual que siguis una associació sense ànim de lucre, que siguis... Per ells és una activitat econòmica. Mentre estiguis allà cobrant alguna cosa per l'activitat que fas, ells t'han de cobrar. Ja ens agradaria a nosaltres que el ser una associació sense ànim de lucre dir, doncs mira, pagues menys, però això ho regeix la normativa de costes, no la de l'Ajuntament.
És a dir, des del moment en què l'activitat és valorable...
Ja està.
Encara que es fes pagar un euro per persona, és igual.
Ni activitat econòmica, ells cobren taxes i punt. I cobren per el que ocupes. Si tu demanes més, doncs pagaràs més. I jo crec que això, ells n'eren conscients. El que és veritat és que durant molts anys van pagar un cànon molt més petit... Bueno, i ocupaven més espai i tampoc no, la concessió no s'havia fet el concurs que ara ens demanen fer. Bueno, durant molts anys ja s'havien fet coses potser que no eren les correctes, però ara s'ha de fer.
La pregunta és, en el fons aquesta regularització pot acabar impedint l'activitat del Sitges Surf Club i de més que surf?
No hauria de ser, no hauria de ser, i nosaltres farem el màxim perquè així no sigui. Si han de retallar metres quadrats, doncs que el retallin, i nosaltres els estem ajudant al màxim perquè els donin una concessió fixa, farem el que calgui, perquè a nosaltres ens interessa, és clar que sí, que allà hi hagi una concessió molt més fixa. Que una concessió fixa al final és que puguin estar gairebé tot l'any, menys un mes potser. I ens interessa que allà tot l'any hi hagi activitat. L'activitat esportiva, això sí que és veritat, que a costes també s'ha de reciclar molt, perquè ells a vegades ho donen com si fos un xiringuito de platja. I una activitat
és que és el que anava a preguntar precisament, no. I em sembla que és el que lamenta també l'associació, no? Que es contempli com si fos un...
No és un xiringuito de platja, és una activitat esportiva. És més, ells mateixos hi diuen, el surf és molt millor a l'hivern que a l'estiu. Vull dir, i amb això costes, doncs no s'ha actualitzat, és veritat, i et segueixen fent els paràmetres de, bueno, és un xiringuito més, però aquest es dediquen a fer surf, i no és això.
Una pregunta però, també des del coneixement, per si pot semblar una contradicció, no? Perquè es pot perdre una licitació i guanyar una concessió? És a dir, aquests dos camins que
sí,
estan oberts ara...
Sí, en principi no té res a veure.
No té res a veure?
No té res a veure, perquè la licitació aquesta l'estem fent l'Ajuntament com a autorització, que ho demanem a costes i ens ho dona a costes, però en principi és a través de l'Ajuntament. És la concessió...
Ho dic perquè sí, totes dues van a petar a la mateixa platja, en el mateix lloc.
Home, haurien de demanar coses, haurien de dir coses molt diferents. Em t'haurien de dir el mateix.
Ho dic perquè allà és on potser la licitació, sí. Aleshores la guanya una empresa i després la concessió la guanya qui?
No hauria de ser. Vull dir, ells si guanyen la concessió i la licitació, no han d'oferir el mateix. El que passa és que a costes els costa molt donar una concessió fixa, molt, perquè ells no volen, en principi. No volen res fixa, ho estan traient tot de les platges. Per tant, quan li dius alguna cosa fixa, se'ls posa els pèls de punta.
No volen res, però no han dit que no d'entrada.
Bueno, al principi es van pintar-ho malament, però aleshores nosaltres vam anar, és el que he dit, vam anar a Barcelona, vam parlar amb Costes i amb el Litoral, amb els dos, o sigui, amb el Ministeri i amb la Generalitat, i els vam explicar tota la feina que feia Sitges Surf Club, tota la feina que feien amb els d'Amés que Surf, els vam dir, mireu, que això potser no és una activitat com us penseu vosaltres, que són uns que van allà només a fer classes i ja està. I amb això és el que ells ara estan estudiant per poder donar la concessió aquesta, tant de bo. Que tot i així la concessió, ull, també sortirà a concurs, perquè una concessió tampoc la poden donar en directe. Però bueno, hi ha l'interès d'aquesta associació, hi ha l'interès d'aquesta gent de tenir aquesta concessió. Amb aquests paràmetres, diguem, no? Nosaltres aquí sí que, amb la fixa, sí que ho hem explicat molt, que treballen en l'àmbit social i aquí sí que Espero que ho tinguin en compte.
En un moment parlarem d'una altra licitació, que està la de les llars d'infants i com s'ha vehiculat tot i s'han començat a reunir, però no marxem encara de les platges. Alguna cosa més s'ha sabut d'aquella intenció possible de l'enderroc de Kansas Picnic i Club de Mar? O...
No, no hi ha més notícies. L'última que ens van dir era això, que això ja estava molt avançat i que Costas estava molt determinat a tirar a terra. Nosaltres l'únic que vam dir és que ja que deixen mantenir uns 300 metres quadrats, que la nostra proposta és que edifici del Club de Mar i tot el que màxim fins a 300 metres quadrats es pogués mantenir, i de moment no hem tingut més notícies.
S'han reunit ja la comissió per la municipalització de les llars d'infants?
No, encara no, però sí que vam aprovar-ho pel ple. Clar, nosaltres fins que no tenim el certificat pel ple de que està tot aprovat i això sempre tarda un temps, però bueno, sí que evidentment jo sí que he passat els serveis al departament de dir que de seguida que se'ns permeti, diguem, posem data per fer almenys la primera reunió de la comissió. Vull dir, això sí que hauria de ser en breu. Tant de bo si poguéssim fer un parell de reunions abans que acabi la legislatura.
El Consorci de Natació es liquidarà abans que acabi la legislatura?
Estem bastant a prop, jo espero que sí. Sí, estem bastant a prop i és una de les, també de les premisses que hem posat de que almenys el consorci es pugui quedi liquidat.
Sí? Sí? Entre les coses, no sé si d'alguna manera l'alcaldessa ha dit abans no s'acabi, això
d'estar
liquidat.
La Fundació del Prado, que també hi han fet l'última reunió i ja estan tots els passos, només
perquè
és perquè...
La Fundació del Prado només depenia de que va haver un canvi en una de les persones. Sí. Això, era només?
Sí. Però
no tenia
tots els
res
certificats, és tan complicat quan canvies una persona, tots els certificats d'Hisenda, tots els... en fi, totes les notificacions porten com molt problema lligat, però ara ja hem fet una de les últimes reunions que en principi ja també es quedarà liquidada.
Doncs
segur,
us faig, a l'entorn de la natació us faig la mateixa pregunta que li fèiem a la regidora Carme Almirall, a la regidora d'Hisenda, en aquest informe de tresoreria que assenyalava aquesta possibilitat que la natació acabi de vent amb la dissolució del Consorci a la vora de 2 milions d'euros i que, evidentment, des de l'Ajuntament ja se sobreentén que aquesta quantitat no es podrà pagar. Com es gestiona això? Perquè, és clar, la liquidació portarà un, com diuen en castellà, unos deberes i unos haberes per a cadascú.
Bé, jo crec que fins que no passi això no serà el moment. La veritat, jo no ho sé exacte els imports perquè encara no hem fet la liquidació del consorci, però és evident que també s'ha de recuperar alguna cosa amb la liquidació aquesta, perquè hi havia l'opció de fer la venda de tot l'equipament amb tota una sèrie de condicions, entre d'elles que hi ha un club que falla una activitat i que per tant això es tingui en compte i per tant en això es recuperarà alguna cosa de totes les despeses d'aquest consorci. Jo crec que fins que això no estigui tancat no podrem saber exactament què li tocarà a cadascú i llavors serà el moment. Recordeu que el club també ara està en concurs de creditors, ja, vull dir que ja nosaltres ja hem parlat amb el representant concursal.
Sí, no? Amb l'administrador concursal.
Exacte, amb l'administrador concursal. Vull dir que està en aquesta situació.
No hi ha apropament, de moment, entre entitat i ajuntament?
Sí.
I per què no, el darrer ple municipal?
No, però hem parlat ja, sí, ara sí, la veritat que hem parlat, no sé, jo vaig parlar en una reunió no fa molt i vam acordar, va anar força bé, i vam acordar una següent reunió ja molt més tècnica, que també va anar força bé, per això ho dic, que jo sí que veig ara bastant al final.
I la solució passaria per...?
La solució passaria, sobretot s'ha de tancar el consorci, s'ha de liquidar, i aquesta liquidació possiblement comporta, pues això, una venda dels actius, diguem, que és una venda de l'equipament amb uns condicionants, que és que aquest equipament ha de ser esportiu, que aquest equipament té un club social inclòs a dins, que aquest club social fa una sèrie d'activitats,
sí.
Que hi ha una natació també per l'activitat escolar. És a dir, és una venda molt condicionada i crec que és la millor solució que s'ha trobat.
Li surt més a compte a l'Ajuntament vendre l'equipament que no concessionar-lo? Perquè és que puguin dir, esclar, és que Sí, perds la patrimoni...
Pregunta, la pregunta típica és, perds patrimoni, primer, aquest patrimoni no era nostre, no ha estat mai nostre. Vull dir, va ser una manera de salvar el club en aquella època, perquè estaven molt malament i va ser una manera de salvar-lo, però l'equipament no era patrimoni, ni ho és, de l'Ajuntament.
Ja, veniu a dir que ens va caure al damunt.
Exacte, sí. Exacte. No, és com un patronat o un escorxador que diria, home... Això ens va caure al damunt, com si ara et caigués al damunt algú que no pot pagar la casa i et queda una casa.
Veniu aquí, que per tradició aquest patrimoni era del Natació.
Ara bé, què passa? Que el club està en una situació molt complicada. Pues això, un concurs de creditors, s'han de fer unes obres per valor de més d'1 milió d'euros, és una activitat molt complicada. Vull dir, nosaltres, perquè ho hem estudiat del dret del revés de tots els tipus, pensem que quedar-nos nosaltres ara amb aquest equipament, que s'han de fer una sèrie d'obres molt importants i, per tant, s'ha d'invertir molts diners, que hi ha uns treballadors... O sigui, que és com quedar-te una mena d'activitat en ruïnes. Vull dir, una responsabilitat de l'Ajuntament. Quan l'Ajuntament ja hem posat 3 milions d'euros per pagar la hipoteca, vull dir, no podem fer la bola més grossa, diguem, no? Per tant, la solució que pensé, que amb tots els estudis que hem fet ens han donat, és aquesta, que és el contrari. És, escolta'm, és que nosaltres ja tenim una piscina municipal, ja tenim un equipament esportiu. No podem quedar-nos treballadors quan estem parlant de les llars d'infants, que segurament haurem de municipalitzar i assumir més treballadors. Unes llars d'infants, d'acord, és un servei municipal que no el tenim d'una manera o altra. Mm-hmm. Però aquest equipament a l'Ajuntament és quedar-se un problema increïble i seria fer-lo més gros, que és el que es va fer fa molts anys. No? En aquell moment, per lo que fos, es va fer i segur que hi hauria una raó per fer-ho, però ara no hi ha cap raó. Per tant, es busca la solució, sobretot més responsable, tractant-se dels diners públics, que són els diners de tots, i dels equipaments públics, que són de tots.
Creieu que pot haver comprador?
Sí,
empreses interessades?
Sí, hi ha empreses interessades.
Algú s'ha mostrat més o menys?
Sí, hi ha empreses interessades, fins i tot amb tots els condicionants aquests que posem. Que posem una sèrie de condicionants que poden durar fins i tot uns quants anys, perquè s'ha de fer un seguiment de que realment doncs això facin el que amb la venda...
És a dir, seria una solució a la manera del Club Natació Barcelona, que també tenia les instal·lacions en un estat també molt necessitat de reformes, i una empresa... S'ha quedat a la instal·lació, el club està dins de la instal·lació,
amb unes condicions que tu ho pots, a la venda, doncs ho pots posar durant uns quants anys, doncs hauràs d'assumir això, ens quedem unes garanties per si no compleixes, vull dir, hi ha sistemes per fer-ho això.
En quant a instal·lacions esportives, aquesta setmana que hem tingut, hem saludat el president de la Unió Esportiva Sitges Dolgut, perquè li hagués agradat el Sitges poder jugar la fase de sense primera catalana, que no havia passat mai a la seva història, al camp polivalent de Pinsbens, i no hi ha hagut forma humana de trobar una graella horària per poder-ho permetre. Difícil tot.
Bé, el Sitges necessita un camp com l'aigua, per això tenim ja el projecte del nou camp de futbol i tenen molts problemes d'ocupació i d'utilització, però també els altres en tenen. Aleshores, quan algú necessita un espai, bé, el rugby té el rugby, també les del hockey, tenim acords d'utilització d'uns dies concrets, ells tenen uns altres dies, clar, quan un vol canviar això és molt complicat. Si tu saps que tens els diumenges a la tarda i de cop dius no, és que el vull diumenge al matí, quan les del hockey, o qui sigui, el rugby, ja no sé qui era, el diumenge al matí ja ho tenen ells acordat, és molt difícil. Vull dir, quan està tot tan apretat, canviar un dia o una hora... Realment és molt complicat.
Doncs una reflexió en veu alta. Veritablement manquen espais esportius?
Jo crec que sí. I mira que en tenim, però encara... I mira que comparativament, ara que fa poc vaig mirar números del Garraf i tot, el Garraf i Sitges en general, hem crescut molt en l'àmbit esportiu i en equipaments esportius, però tot i així fan falta, hi ha moltíssima demanda. Les de l'hoquei herba mateix, són més de 200 persones, estan demanant un camp. Sí. És que, clar,
l'altre dia ens parlàvem de les de gimnàstica rítmica,
les de
que
gimnàstia,
també estan ara...
Les de gimnàstica rítmica, que són molt bones, a més, han tingut molts problemes fa molts anys, que estan anant com a bolets aquí i allà.
Exacte.
La nostra intenció, i a més també tenim el projecte, i a més ja l'hem adaptat encara millor per elles, és a la Masia Santa Bàrbara, conjuntament amb els castells, perquè tenen unes necessitats molt similars, que són espais molt alts. I en la Masia Santa Bàrbara, en el projecte hi ha un mòdul, com afegit, un annexa, i allà és on nosaltres volem posar la rítmica, que ells fa molts anys que demanen. Però és que hi ha molta necessitat d'equipament esportiu, molt.
Això arribarà a ser aquest any?
Quin?
El de la gimnàstica rítmica? Hi ha un nou equipament, castells...
Ara s'està fent el projecte executiu. O sigui, el projecte està, el projecte executiu. Però, per exemple, amb això de les necessitats esportives que deien, quan a vegades es parla del camp de futbol d'Aiguadols, de tirar-lo a terra i fer una altra cosa, doncs possiblement es necessita allà també fer un equipament esportiu. Vull dir, encara que fem un altre camp de futbol, possiblement allà, jo penso que al moment que el futbol marxi d'allà i allò s'alliberi, s'haurà de fer un estudi rigorós de què necessita Sitges. Perquè jo tinc molts dubtes en allà.
Molts dubtes sobre?
No, sobre això, opcions que han vingut de recintes firals i coses d'aquestes. Jo tinc molts dubtes de les necessitats que té el poble.
És que si fem una llista en aquesta legislatura, més enllà, evidentment, la pandèmia ha marcat, temporal tot plegat, les escoles que diuen que falta una escola.
Ara sí.
Ara sí.
Quan vam fer l'Agnès, no, eh? Vam tindre que pagar la meitat l'Ajuntament de Sitges perquè la Generalitat deia que aquí no hi havia nens i no feia falta una escola.
Tot i que al final tots vostès acabaran pensant com nosaltres que la Generalitat ho facis d'una manera o d'una altra, sempre et dirà que paguis algú tu.
Bueno,
perquè
sí,
la Generalitat acabem sempre igual.
Sí,
perquè al cap, què us va dir la Generalitat? Que fins no siguem 40.000 no es planteja un cap nou?
No, sí que el planteja.
Ara sí?
Sí, al cap sí. Al cap ja tenim... a l'espai. El CAP ho explicaré perquè el CAP el que necessita sobretot és espai. Més que obrir 24 hores, necessita primer tenir un espai més gran. Ara s'han fet amb uns mòduls que no deixa de ser tapar forats per ser grans. Vam venir a Sitges i vam dir: què necessiteu, dos CAPs o un? És l'opció. Jo primer vam pensar, nosaltres potser amb dos en farem, no? Un on està...
És a dir, què necessiteu? Un altre CAP o un CAP més gran que
exacte,
substitueixi qualsevol
exacte
altre? Això us van dir?
Sí, bueno, ells, la seva opció, quan van venir a veure els terrenys i tot, van dir, home, doncs mira, una bona zona és a la plana, a la nova zona, en fem una allà gran i s'ha acabat. I nosaltres vam dir, no. Si només n'ha d'haver-hi un, ha d'estar més o menys on estava, perquè ara no farem un CAP allà a l'altra punta del poble d'on està el d'ara. I aleshores el que ja estem mirant és a la part de darrere del CAP, al costat de la policia local on tenia l'aparcament,
sí,
allà, aquell espai que és municipal, allà és on ells han agafat les bases de les mides per fer el projecte d'un nou ambulatori, un nou CAP, un CAP gran. O sigui, llavors en farien un sol.
Ara no ho tinc, el CAP és molt gran, allò?
Sí, i CAP. Sí.
I aleshores en farien un de sol.
Un de sol, és l'opció. Perquè
allà
ells diu que dos tampoc fan falta aquí Sitges. O si fessin falta, doncs això, dos més petits, ells són més partidaris de fer-ne un, però ho volien fer a la nova zona de la plana est. I vam dir, home, si només ha de ser un...
Que ets de la Generalitat, també, déu-m'hi-do, eh?
Sí.
Perquè el que fa falta o que no fa falta, si en teniu, perquè, si no recordo malament, us van dir que fins que no fossin 40.000 no es faria. Ara resulta que sí que es pot fer,
bueno,
encara que no ho siguem.
Jo entenc que fins que no fossin 140.000, potser ells entenen que se n'haurien de fer potser un altre segon.
D'acord.
Però són més partidaris de moment, i és que és veritat, és que el necessitem ja. No podem estar esperant a ser 40.000. Vull dir, fem-lo ja, un gran, i això sí que va ser durant pandèmia que vam parlar amb Salut i que nosaltres ja els hem donat... Bueno, de fet, estan parlant ja amb Urbanisme, ja tenen totes les dades d'aquest terreny per començar a fer el projecte per fer l'ambulatori.
Que estaria...
Just al darrere.
De la policia.
Al darrere del CAP actual.
Al darrere del CAP actual.
És al costat de la policia. És on tenia un aparcament ara, aparquen cotxes.
D'acord.
Aquest serà l'altre problema. On te posarem un aparcament?
Bé,
però bé, això serà ja una altra pel·lícula.
D'acord. Però la idea és, més o menys, està ferm això?
Sí, això està bastant ferm. De fet, avui mateix jo estava trucant a Salut perquè m'interessaria que vinguessin perquè ara sí que fa temps que no parlem amb ells, però amb Urbanisme sí que han parlat, una mica per tornar-nos a posar el lloc i a mirar com està això.
A punt. Esteu satisfeta del servei que dona el CAP?
Home, jo sí t'he de dir personalment, jo sí. Perquè a mi m'ha funcionat molt bé. No sé si és casualitat, però sempre que he anat m'ha funcionat molt bé.
Amplio el focus. Com a alcaldessa, us han arribat més d'un input sobre el servei del CAP?
Doncs depèn, eh? És que m'arriba de tot, eh? M'arriben queixes, però també m'arriben felicitacions. Per tant, tampoc tinc clar que n'hi hagi molt de problema. Sí que m'ha arribat això, sobretot això és pels sanitaris, el problema d'espai, que podrien fer molta més atenció si tinguessin més espai, perquè no en tenen, i llavors no poden fer moltes coses perquè no tenen sales. Això sí que m'ha arribat. I de la ciutadania, doncs sí que m'han arribat queixes, a vegades de l'atenció que se'ls dona, que no es dona bona atenció, que no se'ls atén bé, o que se'ls envia fora perquè no els poden atendre, això també. Però per altra banda també m'ha arribat felicitacions també, a vegades, de gent que ha tingut, clar, quan et trobes en un moment així complicat, doncs també m'ho agraeixes potser més, no? Quan et surt bé, i també m'ha arribat gent que està satisfeta de l'atenció que els hi han donat.
Ara l'ampliació de l'horari no és tan prioritària?
No, sí que és prioritària i sí que es segueix demanant, però jo penso que, clar, és que si no tenim un CAP en condicions, si no tenim un edifici, un equipament en condicions, és inútil demanar ampliar horari si no es pot fer una radiografia, perquè no serveix de res anar a la nit si et diuen és que no es pot fer ni una radiografia ni et podem mirar res perquè no tenim sales o no podem fer atencions diverses, no? Ara saps que hi ha, a part del CAP, doncs hi ha altres serveis, no? Com el servei de malalties mentals o de temes de sexualitat i tot això, si no tenim espai no podem fer res nosaltres aquí. Per tant, jo crec que la prioritat és l'espai.
11 i 8 minuts. Anem per uns moments a Vallcarca, que va ser gran tema. Ara està la cosa una miqueta més tranquil·la, però el passat 28 de febrer saludàvem Jordi Artigues, que és un dels arquitectes, l'arquitecte sitgetà més involucrat en aquesta història del projecte de Vallcarca. Ell ens parlava, òbviament, d'aquest projecte tecnològic que ja tothom coneix i de la possibilitat de un desenvolupament immobiliari vinculat a les persones que treballessin allà, però que també fins i tot hi podria encaixar-hi des d'un punt de vista legal, vivenda pública. Això encara és encaixable o ens mantenim amb aquell posicionament de l'alcaldessa i del secretari del Territori d'Urbanisme de la Generalitat quan abans de Nadal van dir que vostès creuen en aquest projecte? En aquella roda de premsa no es va parlar res de l'immobiliari, però en més d'una ocasió heu dit aquí que d'immobiliari res de res. Res de res?
No, exacte. O sigui, això cal dir que el tema de Vallcarca és un projecte d'uns privats, que és cert que ells van a molts mitjans i expliquen què volen fer i és molt lícit per part seva, però formalment, diguem, no han entrat res encara. O sigui, ells van parlant, que voldrien fer això, que és normal, també, perquè també volen saber què opina l'administració en això, no? Ajuntament i Generalitat, aquí anem de la mà. I és clar que la Generalitat ha fet una aposta molt forta per reduir el residencial a la costa, perquè s'ha construït moltíssim residencial a la costa, estem col·lapsats i ells van prendre una determinació que, de fet, han desafectat zones urbanitzades. Aquí a Sitges ens han desafectat uns quants espais, que, per tant, no es podrà construir més. Que nosaltres, almenys el govern actual, o jo, si més no, per part d'Esquerra, nosaltres ho compartim totalment, perquè hi ha una massificació urbanística molt gran i, per tant, està bé que s'alliberin ja espais que ja no es puguin urbanitzar més.
És a dir, el govern continua ferm en aquesta posició que de desenvolupament immobiliari a Vallcarca, res.
Exacte. És cert que ells, els que et diuen, és que a vegades vinculat a alguna activitat, aquí és on potser poden haver-hi dubtes. Jo no et dic que no, clar, evidentment.
Sí, si ve una universitat... Com quan els comentàvem, com si fos, jo què sé, la colònia de Vallcarca.
No, si ve una universitat... Ara són diferents, per sort, el que era la colònia de Vallcarca. Però si ve una universitat i ha de posar una residència d'estudiants, home, doncs això jo penso que són coses que es poden parlar. Si ve alguna empresa i ha de posar alguna mena d'allotjament vinculada al negoci, es pot parlar. El que de cap manera es permetrà és habitatge pur i dur, diguem, i que es pugui fer una venda normal. Uh-huh. Això no es permetrà i jo crec que per molt que canvin ni que canvin formacions polítiques, a la Generalitat també ho tenen claríssim.
És a dir, es podria encaixar allotjament vinculat a l'activitat econòmica, sí. Però un allotjament, entenc, condicionat des del punt de vista legal.
Exacte. Com una residència d'estudiants.
És a dir, un allotjament que no es pot vendre, que no es pot llogar, que no es pot rellogar, que no es pot utilitzar de cap altre cos, en cap altra funció que no sigui aquesta.
Jo només veuria això i si la Generalitat ho veiés, perquè primer qui ha de donar l'autorització al final és el Departament de Territori de la Generalitat. Per tant, per molt que diguem nosaltres, ells són els que finalment autoritzaran. Però jo crec que Vallcarca és una oportunitat econòmica molt bona. Jo sí que hi crec en això. Penso que és dels poquíssims espais, terrenys industrials que tenim, perquè no tenim terreny industrial a Sitges. Els terrenys no separen per equipaments, per residencial. Tenim molt de residencial i no tenim terreny industrial. Per tant, si no tenim terreny industrial, no tenim activitat econòmica. I si no tenim activitat econòmica, doncs malament, no? per tots. Per tant, jo crec que Vallcarca és una oportunitat importantíssima perquè n'hi ha un terreny industrial, perquè n'hi ha un port industrial, que només n'hi ha dos a tot Catalunya. Per tant, aquí tenim un tresor i s'ha d'aprofitar com un sector econòmic potent, important i que pot anar que pot donar moltíssima feina, no només a Sitges, sinó a tota la comarca i diria a tota la vegueria Penedès. jo crec que és una oportunitat que s'ha de fer el màxim perquè es pugui fer.
Anem a un altre assumpte, que serà notícia també d'aquí uns quants dies, i que en el seu moment també en vam parlar, i fins a quin punt l'Ajuntament hi podia intervenir o no. L'Ajuntament pot fer alguna cosa, pot influir en alguna cosa amb els pisos de la promoció que en el seu moment la Caixa va posar en marxa?
Doncs, malauradament, poca cosa podem fer. Mira, justament en aquest proper ple presentem alguns partits una moció del Sindicat de Llogateres que va en aquest sentit.
Aquella moció que va apuntar a Carme Gasull en el darrer ple?
Sí, el que passa és que com la van retirar el mateix sindicat, doncs ara ja l'han tornat a... I almenys que sàpiga jo, es presenta a través de Comuns, però Guanyem i Esquerra ens hi sumem.
Que és una moció del Sindicat de Llogateres, eh?
Demà parlarem amb elles precisament perquè ens expliquin tot això. I aquí sí que fan algunes pautes que ajuden, diguem, almenys a l'Ajuntament a no deixar passar segons quines coses que facin.
Perquè, esclar, què pot fer l'Ajuntament? Davant d'inquilins que veuen ara que els fan fora del pis perquè o que les condicions han canviat o que, vaja, que res no és com va ser el primer dia.
Això ens ensenya a que no es pot fer habitatge de protecció de qualsevol manera. Això va ser una errada per mi enorme, però clar, en aquell moment també vés a saber que és vendre sòl públic i vendre-ho a la Caixa. Vull dir, si tu vens el sòl públic ja el perds. Per molt que diguis, no, durant 10 anys m'encarregaré, però a partir de 10 anys ja l'has perdut. O sigui, aquell sòl, nosaltres ja no hi pintem res aquí a l'Ajuntament. L'únic que podem fer és força, doncs, d'aquesta manera, a través d'emocions, que ens obliguin, doncs, això a controlar-los, a no donar-los mai més...
Perquè tothom li quedi clar, l'Ajuntament ara no pot influir en res.
No, perquè
a la situació
d'aquests inquilins. Totalment.
Totalment.
Clar, els habitatges que hem fet ara nosaltres, que els porta les fundacions, han fet la construcció, porten ells els lloguers, ho porten ells, és veritat, però el sòl és nostre. Que vale, que no el retornarem fins d'aquí 75 anys. És igual, però és nostre. No s'ho poden vendre mai a la vida, ni poden mercadejar, diguem, com es va fer en aquella època. Vull dir, allò era una molt mala solució, perquè ara és més, ara em penso que la llei també, o almenys estava canviant en això, en què el sòl, el terreny que sigui de protecció oficial, mai es pugui vendre, mai. Això és una bona legislació, crec que han fet, perquè si no passaven aquestes coses, que és que perds absolutament el control.
Clar. I ara molts sitgetans i sitgetanes en una situació de desempara.
Fatal. Nosaltres, evidentment, parlem amb la Caixa perquè intentar doncs, que no facin o que el manteniment dels edificis, nosaltres podem pressionar i el màxim possible, però la realitat és que nosaltres allà ja no tenim res.
Un quart de 12. I una qüestió delicada. Veure fins a quin punt l'alcaldessa també ens pot donar una mica de llum. Veu llegir a l'Eco aquest article Benvinguts a la meva realitat que signava l'Isaac Almena explicant què va viure el dilluns de Carnaval, una agressió amb una persona que... Bé, és un article molt llarg que explica la història d'aquesta persona que baixava per les escales de casa seva i que es va veure abordada per algú que amb una xeringa el va combinar a entrar al seu pis. Això va passar el dilluns de Carnaval a la tarda. De Carnaval, per dir-ho d'alguna manera, una agressió va ser molt, molt mediàtica, que va ser la de la matinada de dimarts a dimecres de Cendra, que al final les investigacions dels Mossos van concloure que no es podia parlar d'una agressió sexual, però aquesta sí que va quedar, diguem-ne, que s'ho morta, i és evident que la situació que s'explica aquí des del punt de vista de l'atenció que es va rebre en un primer moment fins a com s'ha anat desenvolupant tot plegat, déu-n'hi-do, no, alcaldessa?
Sí, no he llegit l'article, però evidentment sé el que va passar, perquè de fet, malauradament, jo em vaig assabentar per un post d'Instagram, que tampoc hauria de ser la manera d'assabentar-te, però també perquè és normal, perquè a vegades tampoc no cal que... Hi ha coses potser que no t'arriben immediatament, però sí que al llegir-ho, evidentment, jo vaig demanar a la policia informació sobre això que havia passat i l'inspector de policia va trucar amb aquesta persona, perquè... hi havia almenys algunes queixes també de l'actitud de la policia.
Exacte, sí.
I li va explicar una mica quin és el protocol que segueix la policia quan passen aquests casos, que et fan algunes preguntes que potser tot sorprenen, però és un protocol que segueixen ells.
Perquè
no?
Llegint-ho sí que dona la sensació d'una persona que ha viscut no només, òbviament, el trauma de sentir-se violentada per, sí, per algú que la va portar a casa seva i que la va assetjar a casa seva, sinó també que en el seu moment es va sentir més o menys, com ho direm, això, vulnerable davant l'assistència de dos cossos de seguretat, sí, que entenia que no tenien sensibilitat o que no van mostrar prou sensibilitat amb la seva situació i que després ho va més o menys arranjar amb la denúncia a Mossos d'Esquadra, etcètera, etcètera.
Sí. Per això et dic que l'inspector es va posar personalment en contacte amb ella, sé que van estar parlant, sé que li va estar explicant una mica quin era el protocol, quines eren les preguntes que tenien que fer els policies i penso que amb això ell també ella va quedar almenys més d'acord, no? Perquè va entendre una mica més la situació i per part nostra, per part de la policia local, doncs es va fer el màxim per ajudar-la, per acompanyar-la i també li van dir exactament què podia fer fins a aquell moment, no? La denúncia, com tenia que ser i els passos, que és el que hem de fer nosaltres, no? En aquestes situacions terribles i horribles, l'administració i la policia el que ha de fer és això, estar al costat, acompanyar, ajudar, donar tota la informació possible de tot el que pots fer tu i, evidentment, animar a denunciar-ho, això és evident.
Recte final de la conversa. I com ha anat aquesta legislatura?
Bé, ha estat una legislatura, ara que hem fet l'exposició que està explicant els 4 anys, que algun dia que estaves aquí miraves els vídeos antics de la pandèmia i tot, home, déu-n'hi-do, ha estat una legislatura molt convulsa, no? Jo que vaig estar a l'altra legislatura com a regidora, clar, molt diferent. També és cert que ara era alcaldessa i també és un paper molt diferent, però han estat 4 anys molt, molt de muntanya russa, d'aprendre moltíssim. Jo crec que tots i totes hem après molt perquè hem tingut situacions límit molt bèsties, no? Potser. Però jo estic satisfeta. Jo estic satisfeta del que hem pogut superar. També a vegades, no? El dia de la dona, jo vaig dir aquella frase de la Emily Dickinson que diu que ignorem la nostra pròpia alçada fins que no ens posem dempeus. I amb això és que és així. I jo crec que una mica és una frase, és molt per les dones, evidentment, però també pot ser per tothom, no? Que a vegades no saps fins què és el que pots fer fins que et trobes en una situació i ho fas, no? I tu mateixa et sorprens a dir, ostres, no sé, pensant en la pandèmia, sobretot, no? I en tot el que hem passat, doncs sí, a vegades no et dones compte lo forta que ets o la capacitat que pots arribar a tenir, no, el ser humà per afrontar coses i crec que en aquest sentit que jo he après molt, m'he fet més forta, m'he fet més conscient i crec que hem tirat coses endavant molt interessants i molt bones i evidentment, bueno, crec que encara hi ha moltes coses per fer i moltes coses per millorar, moltíssim, però bé, encara hi ha anys.
Així a la directa, què és el que us ha fet emprenyar més al llarg d'aquesta legislatura?
Uf, ai, no sé si et podria dir alguna cosa. No sé si et podria dir alguna cosa, però jo és que no sóc, bueno, jo no sóc molt d'emprenyar-me.
Que no sou d'emprenyar-vos, no, ja
sí,
està clar.
I sóc d'emprenyar-me un dia i l'endemà ni me'n recordo. D'acord. També tot s'ha de dir, que a vegades també
però és alguna d'aquelles coses de amb perdó per la metàfora feta del cop de puny sobre la taula i prou.
Bueno, potser a vegades quan no resolen coses, no? No sé. Ara, clar, una cosa més recent en el carnaval, quan faltaven 2 o 3 dies i hi havia coses que no estaven, doncs al final sí que deies, ja no puc més, prou, ja acabem-ho.
Però no us en queda cap al cap d'allò de dir, mira, aquell moment no.
No.
Va, com que us heu mogut entre tanta gent, algú us ha fallat en la confiança?
Doncs tampoc et diria que no. La veritat que, home, sempre hi ha moments, clar, compartir amb 105 partits polítics a govern tampoc no ha estat fàcil, eh? Tot i que és importantíssima la relació personal, que ha estat molt bona amb tots, amb el David, amb el Xavier Salmerón, amb el Lluís, amb el Josep Maria, ho dic pels portaveus, sobretot. Mm-hmm. Vull dir, he tingut molt bona relació amb ells i això penso que és molt important. Però sí que a vegades n'hi ha hagut puntilles, no?, de dir, home, què has fet? O que no m'has dit això. O que ells em deien, no m'has avisat, no m'has... Bueno, això, i ara cada vegada ens està passant més. Però no, sentir-me traicionada o així, no ho he sentit pas.
I una darrera. A casa han aguantat bé o s'han esgotat?
N'hi ha hagut moments d'esgotament, eh? N'hi ha hagut moments d'esgotament i de dir, plega ja, no sé com aguantes... però bueno.
En part de raó?
Sí, 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 en part de raó. Sobretot és que un polític municipal, tots, jo crec, estem tan al carrer i som tan propers, diguem, en aquest sentit, que tothom s'atreveix a dir-te de tot. I a vegades pot ser que passis pel carrer i et diguin, com a mi em van dir, me'n recordo un dia que anava pel carrer i una senyora em va cridar i em diu «Saca los negros del paseo!» per així cridant. I clar, tothom es va girar i em van mirar i jo mateixa em vaig quedar que no sabia quasi ni què dir. I bueno, i els meus fills a vegades m'ho han dit, no? Diuen, ostres, que no sé com aguantes, o les coses que et diuen per les xarxes, o és que t'envien missatges bastant increïbles. I bueno, però llavors retornes i dius, bueno, per què estic jo aquí? A veure, jo estic per un temps, estic fent d'alcaldessa, no sóc alcaldessa per tota la vida, estic fent durant un temps un servei públic, per què he vingut? He vingut per fer això, això i això, i vaig fent i estic contenta amb el resultat, per tant t'has de quedar amb la part positiva, però sí que hi ha moments complicats i d'usos, clar.
11:22, alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.